Senyors i senyores, nens i nenes, estigueu ben atents, que ara comença...
L'Hora del Trillo!
Benvinguts a totes, a totes i a tots a un nou podcast de Ràdio Utrillo, de la Ràdio de l'Utrillo. Fa 10 anys que la que alguns podien pensar que era una idea esbojarrada s'ha convertit en un projecte educacional, en un canal d'aprenentatge fabulós per tots els alumnes d'aquesta escola de Sitges. I avui, per celebrar aquest aniversari, aquest desè aniversari, hem vingut al Mercat Vell, aquest espai fantàstic, per gaudir del darrer podcast que els alumnes de 5è de primària d'aquesta escola, de l'escola Miquel Utrillo, han preparat. I com que ens trobem en ple Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, aquest serà un podcast molt de Sitges, molt de cinema i molt festivalero. Ens trobem, com veieu, al Mercat Vell, un espai que s'ha preparat enguany d'una manera molt especial pel festival. Després us explicaran més coses del que es fa aquí al Mercat Vell. I a més, avui estem amb un convidat d'honor, un convidat estrella, que és el director Pablo Berger. Pablo Berger, què tal? Bienvenido.
Bon dia, gràcies. Estic feliç, estic sorprendido. ¿Cuánta gente hay aquí?
Estamos encantados, encantadas, porque tenemos un público fabuloso. A ver, que es noti aquest públic. ens encanta fer podcast d'alguna manera en viu, en públic en viu, perquè tot això és molt més emocionant. I què escoltarem avui? Què és el que podran sentir? Doncs un podcast que s'ha dividit bàsicament en dues parts, dos amb un afegit, però vaja, les principals són les dues primeres i a més ens les ofereixen, com dèiem, els alumnes de 5è de l'escola Miquel Utrillo. La primera part és una entrevista a Pablo Berger, la secció es diu 4+1 i és una entrevista, com dèiem, en aquest director que està a Sitges, al Festival Internacional de Cinema Fantàstic, perquè ha vingut a presentar una pel·lícula que ja ha vist molta gent d'aquí Sitges, ja l'ha pogut veure, que és Robot Dreams, que està rebent unes crítiques espectaculars i que esperem que ben aviat tots aquests nens i nenes doncs, també la vegin. Ell contestarà, respondrà com pugui a tot el qüestionari que han preparat aquests alumnes. Després, una secció que és un conte radiofònic, una cosa com molt antiga però que l'han adaptat. Ells l'han adaptat als temps d'ara. El conte, un conte radiofònic, en la secció hi havia una vegada, que locutaran, com dèiem, aquests alumnes. I acabarem parlant de tot el que es fa aquí, en aquest espai, al Mercat Vell, i també en altres espais, però sobretot el que es fa aquí, dedicat als més joves, en el marc d'aquest festival de cinema fantàstic. Per tant, jo i aquí m'aparto, perquè la meva feina avui és molt poqueta, perquè aquests alumnes ho han fet molt bé, s'ho han preparat molt bé, Pablo, se lo han preparado muy bien, vas a alucinar, yo creo que vas a alucinar.
Seguro.
Así que ya os dejo con la entrevista a Pablo Berger.
4+1. Avui, en aquesta edició, especial de l'Hora de l'Utrillo que fem des de l'espai Fantastic Kids, a Ràdio Miquel Utrillo entrevistarem a Pablo Berger, director i productor de cinema i participant en aquesta edició del festival.
Pablo Berger Branca és director, productor i guionista del cinema espanyol. Va néixer a Bilbao l'any 1963. L'any 2013 va guanyar 10 Premis Goya amb la pel·lícula Blancaneu. Entre ells, va rebre el premi a millor pel·lícula. A més, ha estat reconegut amb el Premi Ariel amb aquesta mateixa pel·lícula.
Ha estudiat a la Universitat Teach School of Arts de Nova York. Per una banda, va fer el seu primer curtmetratge l'any 1988, el qual va ser nominat als Premis César l'any 2014, a millor pel·lícula europea. Va dirigir el seu primer film, Torremolinos 73, l'any 2003. 10 anys més tard, va realitzar l'anunci a la Loteria de Nadal. Enguany, el festival presenta la seva nova producció, Robot Dreams. Egunon, Pablo, ¿cómo estás?
Encantado, estoy feliz, pero el que está nervioso soy yo. O sea, digo, tengo 4 cuatro entrevistadores. Nunca había tenido tantos entrevistadores al mismo tiempo.
¿Te parece bien si empezamos con la entrevista?
Adelante, estoy listo.
¿Por qué decidiste dedicarte al mundo del cine?
Yo soy de Bilbao. Y Bilbao, como sabéis, está en el norte y llueve mucho. Y yo estaba rodeado de cines. Incluso la casa que estaba pegada a la de mi habitación era un cine. Y yo de niño, cuando tenía vuestra edad, oía las películas más o menos distorsionadas. Intenté incluso hacer un agujero para poder ver las películas gratis. O sea, con un destornillador. Nunca llegué a terminar el agujero. Mis padres me cogieron y dijeron, me echaron una bronca, ¿eh? Pero se dieron cuenta que a mí me gustaba mucho el cine y entonces me llevaban mucho al cine. Entonces, a cuenta de ver muchas películas, un día un tío mío me regaló una cámara de cine y me dijo, si te gusta hacer tanto películas, ¿por qué no las haces? Y entonces empecé a hacer películas pequeñitas, cortometrajes. Y luego un poco más grandes, hasta que fui a estudiar cine a Nueva York. Y entonces fui a hacer un máster de cine en Nueva York, estuve 3 años en Nueva York, y ya cuando había terminado mis estudios, ya hice mi primera película en España, que se llamaba Torremolinos 73, con Javier Cámara, Candela Peña, Juan Diego, Fernando Tejero. ¿Conocéis a algunos de estos actores?
No.
Sabemos que has hecho de director, de guionista y de productor, y tenemos bastante claro qué hace un director y qué hace un guionista, pero ¿cuál es el trabajo de un productor?
Un productor lo que tiene es que es buscar dinero para hacer una película. El cine cuesta mucho dinero. Cuando si os fijáis en las películas que en los créditos finales aparecen muchos nombres, pues pueden aparecer 300, 400. Por ejemplo, en Blancanieves salían 573 nombres. Entonces, una película cuesta mucho dinero y hay que financiarlo. Y también en las películas, si os habéis fijado, hasta que empieza la película salen muchos logos. O sea, aparece productoras, ayudas europeas. Entonces, el productor es el que se encarga de buscar ese dinero. Pero también es un compañero de viaje que muchas veces el director le pide consejo al productor en temas creativos, de qué actores elegir, dónde rodar. Incluso el productor muchas veces te ayuda con el guión y te dice, a mí esta secuencia no me gusta, ¿por qué no la cambias por esta otra? O sea, es muy importante para un director. En mi caso, mi productora, Sandra Tapia, su productora se llama Arcadia y está en Barcelona. Yo vengo mucho a Cataluña, especialmente a Barcelona, porque gran parte de mi equipo, aunque yo vivo en Madrid y soy de Bilbao, pero la producción es catalana siempre.
¿Y tú, si tienes que escoger entre ser director, guionista o productor, ¿con qué te quedas?
Es una pregunta difícil. Pero si tengo que decir una, guionista. Porque más que un director, me siento como un contador de cuentos. A mí lo que más me gusta es contar cuentos. Lo que pasa es que cuento cuentos con imágenes, en movimiento y con música. Entonces, antes que nada, me presento como guionista.
¿Cómo te inspiras a la hora de crear un proyecto?
Pues todas mis películas han tenido un origen diferente. Por ejemplo, si pienso en Blancanieves, fue una foto que vi de unos toreros enanos y me imaginé, ¿y si pienso que entre esos toreros enanos hay una chica muy joven vestida de torera y ella es como la jefa de esta cuadrilla? Así como sabéis el cuento de Blancanieves, Blancanieves era la que limpiaba, la que cocinaba, la que limpiaba los calzoncillos de los enanos, pues no, pues decidimos hacer una película que no, que Blancanieves fuese la líder de este grupo de enanos. Por ejemplo, en Robot Dreams, la última película fue un libro de Sarah Baron, que se llama Robot Dreams, que está allí, ahí está Sarah Baron, la autora del libro. Y en Torremolinos 73, que fue mi primera película, lo que quería hacer es una película que hable de un tiempo que yo conocí, que eran los años 70, de una España que era muy diferente a la de ahora. Entonces, ese era un poco el origen. Entonces, cada película tiene un origen diferente.
Hablemos de Blancanieves. Es una versión adaptada del cuento clásico de los hermanos Grimm. ¿Por qué Blancanieves y no Rapunzel, la Caperucita Roja o la Cenicienta?
Es buena pregunta. La verdad es que tiene que ver con esa foto que os he comentado que vi. Esa foto fue la inspiración. Pero si veis la película, vamos a preguntar, ¿alguien ha visto la película de Blancanieves aquí? Oh, hay unos cuantos, oh, mira, hay unos cuantos que han visto la película de Blancanieves. Me alegro. Blancanieves, hay muchos cuentos dentro de la Blancanieves que hemos hecho nosotros, no es una Blancanieves igual que el cuento de los hermanos Grimm. Disney ha hecho una película, hay muchas películas de Blancanieves. Nosotros hicimos nuestra Blancanieves y en nuestra Blancanieves hay también un poquito de Alicia en el País de las Maravillas, hay un poquito de La Cenicienta, aparece un poquito de todos los cuentos. Ya que tenía la oportunidad de contar un cuento, dije, ¿y si pongo un poquito de diferentes cuentos? Aunque el cuento principal que estamos contando es Blancanieves.
Blancanieves es en blanco y negro. ¿Por qué? Si las pelis de ahora siempre son de color.
Muy buena pregunta también. Blancanieves es una película muda, que no tiene palabras, sin lentes, sin diálogo, que lo que hace es un homenaje a las películas antiguas, porque cuando empezaron a hacer las primeras películas, el cinematógrafo se inventó en el año 1895, hace más de 100 años. Y las primeras películas eran mudas y lo que tenían era un pianista que tocaba música al mismo tiempo que daban las imágenes. Entonces nosotros queríamos hacer un homenaje a ese tipo de películas y así que tenía que ser en blanco y negro porque las primeras películas eran en blanco y negro y no tenían diálogo. Entonces, como esto era un homenaje, no una copia, porque no queríamos hacer una película que pareciese exactamente de esa época, sino que tuviese una personalidad para el público de ahora.
El mismo año que presentaste Blancanieves, también dirigiste el anuncio de la Lotería de Navidad. ¿Qué tal la experiencia?
Buenísima, divertidísimo, porque me pude juntar con el mismo equipo que había trabajado en Blancanieves, el mismo director de fotografía, el mismo director de arte, el mismo diseñador de vestuario, el mismo músico. Entonces, un año más tarde nos juntamos el mismo equipo y trabajamos con un montón de cantantes muy famosos. Y luego los directores de cine muchas veces hacemos publicidad, hacemos otras actividades para poder financiar nuestras películas. Y en mi caso, el haber hecho aquel anuncio de Navidad me permitió estar un año entero escribiendo mi siguiente película, que se llamaba Abracadabra.
En el Festival de Sitges presenta Robot Dreams, una película de dibujos animados que se estrenará el 6 de diciembre. Háblanos de esta peli.
Esta es mi película favorita, Robot Dreams. Esta es la que quiero que vayáis todos los que estáis aquí y los que estáis oyendo este podcast. Robot Dreams es la historia de Dog, un perro solitario, que un día, viendo la televisión, ve un anuncio de robots. Y él, como está solo, decide comprarse un robot y se hacen muy, muy amigos. Y entonces empiezan las aventuras y desventuras, porque también les pasan cosas buenas y cosas no tan buenas. Pero la película es muy divertida, hay muchísima música y como en Blancanieves tampoco hay diálogo. Se cuenta todo sin palabras, pero hay sonido. Hay música, por ejemplo, hay secuencias que cogen el metro y le escuchas el metro, van a un parque de atracciones, van a la playa, bucean. Es una película que salen también todos animales, no salen personas. Es una película lo que se llama antropomórfica, que es una palabra difícil, ¿no? Antropomórfica. Es que animales se comportan como humanos. Entonces, el dog vive en un apartamento y salen cocodrilos, jirafas, mapaches. Decirme un animal, a ver si está en la película. Leones salen. Jirafas también. Conejos, los conejos son lo peor, son los más malos de la película. Patos, sale una pata que conduce una vespa una moto muy guay. La pata es muy guay. Koala también. Koalas también salen. Erizos también. Y erizos hicimos un pequeño chiste que está ahí, que es un erizo que vende globos. Por gusto un erizo que vende globos. Peligroso, ¿no? A ver, más, a ver. Sí. Jaguares también. Básicamente, salen todos, porque esto es Nueva York. Nueva York es una ciudad que está llena de animales de todas las razas y todas estas razas representan todas las razas. Si hay españoles, franceses, japoneses, chinos, de Uganda, de Taiwán, o sea, todas las razas. Y ahí tenemos una persona con la mano levantada.
Ciervos.
Ciervos también. Salen muchos animales con cuernos. Salen todos, 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 todos.
Todos.
Todos. Exactamente. ¿Y sabes quién? ¿Sabéis? O sea, aquí está hablando el director, porque yo soy el que tengo el micrófono, pero aquí en esta sala también está el director de arte, que él es el que dibuja, porque yo no sé dibujar. O sea, la verdad. Sí que he escrito el guión, pero aquí el que dibujó con todo su equipo todos los animales, el que diseñó los... Está aquí, que es José Luis Ágrida, que lleva esa camisa de animales, que lleva tigres.
¡Ale! ¡Bravo!
Él es el director de arte, que se llama.
¿Por qué de dibujos animados?
Porque me encantan los dibujos animados. ¿Os gustan los dibujos animados?
¡Sí!
Oh, a mí también. Y me siguen gustando. Porque yo cuando era niño, lo que más me gustaba eran los dibujos animados. Llegaba a casa del colegio, hacía los deberes a todo correr para ver los dibujos animados. Porque entonces no había DVDs, no había plataformas. Tenías que ver los dibujos animados cuando los daban en la tele. Entonces, si los daban a las 6:30, yo tenía que acabar los deberes a las 6:25, comer rápidamente la merienda, sentarme delante de la televisión y ver los dibujos animados. Y además, que sepáis, parezco que soy muy mayor, ¿eh? Eran en blanco y negro. Las televisiones eran en blanco y negro. Y eran así, súper grandes, así. Oh, parece que estoy hablando de la prehistoria, ¿no? Ahora que tenéis las televisiones pequeñas, podéis ver cualquier cosa. Pero los dibujos eran los mismos, eran dibujos animados.
¿Qué diferencia hay entre hacer una película de animación y una con personas reales? ¿Qué es más fácil? ¿Qué cuesta menos dinero?
La verdad es que las películas de animación son las más caras. Porque las películas de animación tardamos mucho más tiempo en hacerlas. Si una película de imagen real tardas un año, a lo mejor una película de animación tardas 5. Entonces, son más caras. Pero se parecen bastante el proceso. La única diferencia es que en una película de imagen real yo trabajo con actores de carne y hueso y en una película de animación trabajo con animadores que dan vida a una serie de personajes. Y esa es la diferencia fundamental de trabajar con actores o con animadores.
Acabamos con una sección un poco más personal. Si no te hubieses dedicado al mundo del cine, ¿qué hubieras hecho? ¿Qué querías ser de pequeño?
A vuestra edad, yo creo que quería ser futbolista. ¿Vale? Un poco más adelante ya dije, yo quería ser músico. Quería ser cantante. Y un poco más adelante yo quería ser estrella de rock. Eso era lo que a mí me gustaba. Un escenario y decir, ¡hola, Sitges! Y todo el mundo, ¡ah! Y nada, y al final me convertí en director de cine. Que también a veces, ayer, cuando presentamos la película en Sitges, había 1.300 personas y me sentí durante 5 minutos una estrella de rock, porque me aplaudían.
Y para terminar, dinos un libro, una peli que no sea tuya y una canción favorita.
Wow, esto es... A ver, empieza... La primera pregunta es...
Un libro.
Un libro. Ahí está, es... Pues voy a decir... Uno de los libros que me costó muchísimo leer y tardé bastante en leer, pero que disfruté muchísimo, que se llama Moby Dick.
Moby Dick.
Es así, ¿eh? sea, no eran todavía no. Cuando seáis un poco más mayores, os lo recomiendo. De Herman Melville. Porque es la historia que se monta en un barco y hay una ballena y hay todo un capitán. Es un libro emocionante. Una película.
Que no sea tuya.
Que no sea mía, sí, sí. Es verdad, porque yo siempre me digo que mis favoritas son las mías, porque son como mis hijos. Una película que me gusta muchísimo es El viaje de Chihiro. Y Totoro, no sé, vamos a decir, ¿habéis visto El viaje de Chihiro?
Sí,
¿y,
no.
¿Y Totoro?
No.
También. O sea, a mí me gusta mucho la animación, y la animación japonesa me gusta mucho.
¿Y luego, una canción?
Y una canción, mi canción favorita es September de Earth, Wind and Fire, que es la canción favorita de los protagonistas de Robot Dreams, Dog y Robot. Y en la película suena un montón de veces. ¿Conocéis la canción de September de Earth, Wind and Fire?
No.
¿La tenéis por ahí? ¡Ah! ¿September? Venga.
Gracias, Pablo, un fortísimo aplaudiment.
Y ahora lo importante, el 6 de diciembre en los mejores cines, Robot Dreams.
Gracias, Pablo, un fort aplaudiment. Gràcies a l'Enric, a l'Em... No, ho estic dient malament. La Gina, l'Enric, l'Ona i l'Andrea, que són els nens que t'han fet aquesta entrevista. I vaig aprofitar, perquè com que és una pregunta que no heu fet vosaltres i jo sóc periodista i tengo alma de periodista, no me puedo aguantar, te voy a hacer una única pregunta, porque sé que tienes agenda aliada y que te tenemos que dejar libre. Hablaba y un poco recojo la música ahora, la canción, y has hablado de la música en varios momentos.
Sí.
¿Cómo de importante es la música? Entiendo que en tu vida, en tu trabajo lo es, pero cuando una película no tiene diálogos... No sé si la música pasa a ser la voz de los personajes, es la quien explica la historia, al fin y al cabo.
Sin duda. Todas mis películas tienen muchísima música. Amo la música. Yo cuando voy a mi oficina y empiezo a trabajar, lo primero que hago es poner música. Y en esta película, como en Blancanieves, la música es la voz de los protagonistas. Y además, yo envidio a los músicos, porque ya sabéis, ¿hay aquí alguien que vaya al conservatorio, toque el piano, la guitarra? ¿Hay músicos por aquí?
Sí, a la escuela de música, aquí va a la escuela de música. Sí,
muchos músicos. Sí. Pues los músicos pueden tocar tres notas de un piano y te puede emocionar, te alegra el día. Y a mí la música me ayuda a que las películas sean más emocionantes, más divertidas, más entretenidas. O sea que siempre en mis películas hay mucha música.
Voy a titular Pablo Berger, un director de cine con alma de rockstar.
Me encanta.
¿Te gusta? Gracias, Pablo. Un aplauso. Vinga, hem fet aquí un canvi de lloro, eh? Que aquí sabem tots el que és un canvi de lloro, eh? Han marxat la Gina, l'Enric, la Ona i l'Andrea, que han fet una entrevista fantàstica al Pablo Berger, que ha estat un director que ens ha sorprès. Anireu a veure Robot Dreams?
Sí.
Li devem anar a veure Robot Dreams. I anem cap a la següent secció d'aquest podcast, un espai ara que a alguns ens pot sonar antic, perquè això dels contes radiofònics és una cosa molt d'abans, ara no n'estem gaire acostumats. I ens agrada molt que alumnes de 5è de primària de l'escola Miquel Utrillo hagueu decidit apostar per això, per un conte radiofònic. Escoltaran de seguida la Júlia, l'Enric, l'Emma, el Gerard, el Pol, la Lola i la Lin amb un conte radiofònic que podríem dir que llestimosament avui és més actualitat que mai. Els deixem amb Hi havia una vegada.
Hi havia una vegada.
Bum! La guerra dels colors.
Aquesta és una història que va passar en una zona no massa lluny d'aquí. Hi havia dos pobles que eren veïns, dos pobles que vivien en pau i tranquil·litat. Tothom era molt feliç.
Una nit, en un dels pobles, hi va néixer un nadó.
I just en aquell precís instant, al poble veí hi va néixer un altre nen.
L'un va créixer obsessionat pel color verd.
M'agrada el verd, m'agrada el verd, que bonic és el verd!
Mentre l'altre va créixer obsessionat també per un color, però en el seu cas, el vermell.
Quina meravella de vermell! Quin vermell tan perfecte! M'agrada tant el vermell!
Tot hauria de ser verd!
Tot hauria de ser vermell!
Un matí tots dos estaven passejant, quan de sobte es van creuar el camí.
Vermell!
Verd!
Vermell!
Verd!
Vermell!
Verd!
Es van passar la nit discutint, no va haver-hi manera de que es posessin d'acord. Es van enfadar tant que quan cadascú va tornar al seu poble es van dedicar a escampar mentides sobre l'altre. Un explicava històries sobre un gran monstre vermell que es menjava els arbres i les cases.
L'altre es va inventar una història sobre un gegant verd i alt com una muntanya, que col·leccionava nens i cremava camps.
Com més repetien la mentida, més certa semblava.
La gent va començar a tenir molta por. Ningú s'atrevia a visitar el poble veí. De fet, la gent va començar a canviar la llibertat per la seguretat.
A força de dir mentides,
es van anar fent poderosos.
Primer volien dominar el poble del costat.
I després ja volien dominar el món sencer.
Prohibeixo tot allò que sigui de color vermell.
Jo prohibeixo tot allò que sigui de color verd. No vull veure res de color verd.
I després ja no va ser només un color. Es van prohibir la resta de colors. Només podia existir un color, el seu.
S'odiaven tant que van manar a construir un gran mur, un mur que no deixés passar ningú d'una banda a l'altra.
Però no en tenien prou i llavors van començar una guerra.
Ja ningú sabia qui era amic i qui enemic, en qui es podia confiar i en qui no.
La gent, esgotada, amb el cor trencat i plena de por, va fugir dels pobles.
Però ells dos van seguir la guerra. No la van parar, tot el contrari. Cada cop van utilitzar armes més grans i més potents, i més perilloses. Fins que un dia...
Bum!
Tot va quedar de color gris. Per sort, la vida, de moment, ens continua donant una altra oportunitat. I un dia, en aquelles terres grises, hi va començar a créixer una flor. I després una altra. I després moltes més. i les persones que havien marxat d'aquells pobles van decidir tornar. I van construir un altre poble i van decidir que tots els colors serien benvinguts, sempre sense excepcions. Cap color tornaria a estar prohibit. Van decidir construir un gran arc de Sant Martí que unís els dos pobles i que recordés a tothom que aquella guerra, com totes les guerres, són la cosa més absurda del món. Fi.
Han escoltat la Júlia, l'Enric, l'Emma, el Gerard, el Pol, la Lola i la Lin i a la música, al piano, també aquí al Mercat Vell, tocant en directe, l'Edu Ferràs. Moltes gràcies, Edu, també. Moltes gràcies, nois, noies. Ho heu fet molt, molt, molt i molt bé. I ara tornarem a fer un canvi de lloro, perquè ja s'ha acabat el conte, oi? Ja s'ha acabat. I ara el que farem serà convidar a venir aquí en aquesta zona de set d'entrevistes a tres persones que treballen al Festival de Cinema de Sitges i en concret treballen en el que es diu les activitats paral·leles, que són totes aquelles coses que es fan més enllà del cinema, perquè no sé si ho sabeu, vosaltres sabeu que el festival, a banda de cinema, es fan altres coses, oi? Sí? Heu fet algun taller, per exemple? Sí? O heu anat a veure alguna... Heu anat a la zona aquesta de l'ermita de Sant Sebastià, tot el tema de les carpes, tot això? Vau anar a la Zombie Walk? A veure, quants d'aquí us vau maquillar? Molts. I us vau maquillar a casa o vau anar aquí als tallers de maquillatge que us posessin ferides? Aquí, no? Vau anar molts aquí, no? Perquè era una de les propostes. Doncs vinga, passem a presentar a les tres persones. Vull dir bé els noms, els tinc aquí, que no em vull confondre, i no me'ls sé del tot, no me'ls sé del tot. Ells són la Marta Artigas, el Marc Velasco i la Laia Junyent. Què tal? Benvinguts.
Correcte.
Hola. Bon dia, bona tarda, bon migdia.
Bon dia.
No sé si havíeu parlat mai davant d'un públic tan entregat.
No,
mai, mai. Hem tingut molts públics, però mai un tan entregat i tan acomodat, per cert.
I no sé si d'alguna manera estar aquí ara davant d'aquest públic no es reconforta, si d'alguna manera reafirma la idea de que Sitges necessitava també un espai com aquest al Mercat Vell, no? Que aquest any ha arrencat, no? I d'alguna manera és el centre de totes aquestes activitats del Family Kids, que li heu dit, no?
Sí, bueno, bàsicament hem creat Sitges Family. Era la Marta tenia la idea des de fa uns anys i aquest any l'hem acabat de culminar tan bé que se'ns ha anat de les mans.
Se'ns
ha anat de les mans i ara mateix ja pràcticament ja tenim programació cada dia a Mercat Vell i bé, un dilluns com és avui, que és el dia dels, que té, hi ha menys gent al festival, doncs ja estem aquí, hem liat una amb tots vosaltres que ja veieu, aquí estem.
Uh-huh. Marta, va, vaig cap a tu. Per què tenies tan clar que era necessari això, aquest espai, aquesta secció, dedicar d'alguna manera que el festival parés atenció també en aquest sector, no, de la població? Apropa't al micròfon, Marta, que si no t'escoltem.
Home, és que de tot el que fem, que ja portem molts anys fent coses i coses per nens, ens faltava el cinema. O sigui, ens faltava aquesta part que per nosaltres era imprescindible. També voldria donar la gràcia sobretot al Marc, a l'Omar, que han fet un esforç titànic aquest últim mes perquè poguéssim tenir programació, perquè ens ha costat moltíssim. Però bueno, jo crec que el resultat que tenim aquest any, tenim pràcticament totes les sessions plenes i tenim, Marc, 37 pel·lícules i...
37, bueno, curts i 20 pel·lícules, o sigui...
Vull dir, jo crec que demostra una mica que ens feia falta, no? I al final tots aquests nens seran els futurs cinèfils de les sales grans, no?
Clar, no sé si és això també una mica com assegurar una mica que Sitges...
La continuïtat.
Exacte, que els sitgetans, no?
Estem aquí cultivant, no?
Sí, aquest amor pel festival, no? Sí. Que al final entenc que també forma part de la feina d'un gran festival de cinema com és el de Sitges, que segur que ho sabeu, però sabeu que aquest és el festival més important del món de cinema fantàstic i de terror. Del món! No és un festival petitet, és un festival molt, molt important, que Sitges sempre se l'ha fet seu, no? Però que entenc que això s'ha de treballar, no? No es pot deixar allò... aleshores, perquè els nens entenguin una mica quina és la vostra feina, Laia, a veure, explica'ns una mica. És una mica caòtica, no? Em sembla, però segur que els podràs guiar una mica. Espera, què és el que feu vosaltres? De què us encarregueu?
Fem moltes coses. Nosaltres ens encarreguem de totes aquelles activitats que tenen contacte amb el poble, més enllà de les sales d'exhibició. La nostra tasca és, doncs, sí, relacionar el Festival de Cinema amb la gent i fer-los partíceps del festival. I bueno, organitzem tallers, podcast, curtmetratges, tenim coses a la Meeting, coses al Mercat Vell, al Palau, una miqueta per tot arreu, ens estem expandint.
Sí, bàsicament vam començar que fèiem tot el que passava fora dels cinemes, relacionats amb nens, adults, també tota la zona de chill out, no? que tinguéssim entreteniment allà a la Meeting, a l'escenari allà a l'exterior, la zona dels food trucks, tots els stands, també. O sigui, fer una continuïtat, no?, del que seria des del centre del poble fins al que seria el Melià, i que tot formi part d'una gran experiència que és el festival. No? O sigui, que pràcticament tot el poble sigui el festival.
I aquest públic que tenim avui és un públic, és a dir, dona, respon? És un públic agraït?
Sí, és superagraït.
Totalment. A més, tot el que fem per nens s'exhaureix i tothom ve. I...
Que això fa la sensació una mica que l'any que ve s'haurà d'ampliar això, no? Si
sí,
ja aneu a top... No
haurem,
sé,
de posar
sí.
haurem de posar
la
un micro.
La Marta n'ha fet aquí un passat saliva.
Sí, a vegades ens sap greu perquè ens quedem curts, no? Sobretot amb el tema de tallers i això. Uh-huh. És que hi ha molts nens a Sitges. Llavors és una mica complicat. Però bueno, a poc a poc estem intentant anar ampliant, sobretot anar ampliant, no potser fer més coses, sinó tenir més espais per poder repetir els tallers i fer-ne més.
Això Sitges dels espais és una cosa complicada, eh?
És complicat. Jo crec que ara mateix, des d'activitats paral·leles, a part de l'Ajuntament ja tenim tots els espais públics, que ja només ens queden.
Tots els que hi ha?
Els tenim nosaltres, no? Perquè aquest any hem incorporat el Palau del Rei Moro. Uh-huh. I bé, És que tenim el problema de Sitges o en el festival és que no hi ha suficient volum per poder fer tot el que voldríem fer. O sigui, no tenim mans, no tenim a vegades recursos, i la veritat és que sí que us puc dir que hi posem moltíssima il·lusió. També us agraeixo a vosaltres com a escola que també em recolzeu molt amb les idees. I res, que estem aquí oberts a que qualsevol nova idea que tingueu, que no sigui molt complicada, estem oberts a fer coses noves.
Uh-huh. Sí. Entre altres coses, amb les escoles també participeu en aquesta mostra de cinema, no? Això serà dimecres, que participen les escoles, no?
Correcte.
Fan aquestes mostres on l'escola Miquel Utrillo també hi participa, no? Les escoles fan curtmetratges o partits, no? Roden les seves gravacions i es passen, es projecten també, no? En un espai, que digues, Laia.
A la Meeting, sí, sí.
A la Meeting. Uh-huh. Per tant, aquí també entenc el paper crucial de que intervinguin, doncs, això, escoles, entitats, és a dir, al final com el nucli de Sitges, no? Formi part d'alguna manera, o senti que també forma part d'aquest festival, no?
Correcte.
Sí. Més enllà del paper d'espectador, eh?
Sí, sí, és la idea, que nosaltres teníem un espai també i teníem aquest espai i realment el volíem amortitzar al 100%, i bé, una de les maneres que vam trobar, doncs, era ja que les escoles formessin part també del festival i de l'espai i poder juntar-ho tot, o sigui, era un win-win per tothom.
Uh-huh. I atenció, nens i nenes, perquè de tallers n'hi ha un munt i molts que encara no s'han realitzat, és a dir, que sou a temps, això és tan fàcil com mirar la programació, que és enorme, i dir-los als pares: vull fer aquest taller, que a més tots tenen un preu molt, molt econòmic. Entenc que això també era una part fonamental, no?, perquè la gent hi pogués accedir, però hi ha taller de maquillatge, taller d'interpretació d'un conte de terror, és a dir, si a algú de vosaltres li agrada això d'actuar una mica i li agradaria ser protagonista d'un conte de terror, doncs pot anar a aquest taller. Un taller de màscares, un taller de stop motion. Sabeu el que és el stop motion? Sí, no?, perquè al col·le alguna cosa heu fet. Taller de collage, de street art i de pintura mural, és a dir, com grafitis, perquè ens entenguem una mica, eh? Taller de zootrop, fantàstic, que també és una cosa visual, una màgia visual, no sé, per dir-ho d'alguna manera, de flipbook, i després hi ha aquesta gincana, que sabem que és un èxit brutal, que van tots els nens, perquè el premi d'aquesta gincana, teniu tots un paperet o un tríptic que diu "Troba en Jack"? Heu començat a fer-ho, això?
Sí.
Ja ho heu fet, ja heu posat tots els segells? Perquè aquí hi ha premi.
No us el xiveu, eh? No us podeu xivar bastant el Jack, eh?
Bé, són bons companys.
Sí, que se'l xiven.
I el premi és molt xulo, perquè no sé si l'heu canviat, però el que jo recordo és que el premi feu una mica sentir els nens i les nenes que guanyen, els feu que se sentin per una estona com cineastes, com persones importants dins del festival, oi?
Sí, a part d'altres coses, una part del premi és una visita a l'hotel, bueno, a l'auditori, i els hi fem una mica un recorregut del que fem nosaltres durant 11 dies allà, i de les nostres vides i dels nostres espais, i on treballem nosaltres aquells dies. I està molt xulo, la veritat és que també ens interessava, no, pues, el fet de que vegin el festival per dins, perquè en el fons... una mica el que volem a Paral·leles i el que volem amb els nens és que no vegin el festival com si fos fora, sinó que sigui part d'ells, perquè ells també són festival i crec que el tenim que recolzar tot l'any. Vull dir, jo sóc molt partidària que encara hauríem de fer més coses i encara hauríem de fer més coses durant l'any.
Fora de les dates
fora
del festival.
Fora de les dates, perquè realment les dates és molt complicat poder-ho fer tot. I una mica el projecte és aquest, no? De que durant l'any doncs, puguem treballar coses del festival, fer xerrades o organitzar qualsevol altra cosa amb les escoles i durant l'any ja anar fent altres coses que ara mateix no podem arribar a tot.
Per una mica posar en valor un valor que ja té aquest festival, que recordem, que és el festival més important del món del seu gènere i que de vegades sembla que com que és el festival de casa, no? Sembla que no ens sembla que és tan important i és un festival que aquí ve gent d'arreu del món, ja veieu els directors lo feliços que estan de presentar pel·lícules aquí, per tant entenc que si és possible... d'aquí un temps, no sé si poc o molt, la idea és que fora de les dates del festival hi hagi també altres activitats, no? O altres propostes que d'alguna manera ens recordin, no? Que Sitges té aquest festival.
Correcte.
Això serà complicat tenint en compte l'agenda cultural sitgetana, que trobar unes dates, alguna data aquí, serà difícil, però tant de bo sigui així. Laia, Marta, Marc, moltíssimes gràcies.
A tu.
Molta força, perquè sabem que són dies molt intensos de feina, però entenc que també agraïts, no? És a dir, és xulo treballar al festival?
És xulo i igual de xulo que cansat. Fins i tot anem tan cansats que tenim les emocions aquí a flor de pell, estem... Bueno, no, o sigui, anem amb energia, no? Però és en plan que les poques hores que podem descansar les aprofitem al màxim perquè el dia següent, encara que tinguis, sembla que tinguis una agenda amb menys coses, sempre hi ha coses que s'han de polir o de supervisar.
Clar, i des de fora sembla que treballar un festival sigui tot com alegria i festa, bueno, no? I es treballa molt, eh?
T'ha d'agradar molt.
Que els donem un aplaudiment a la Marta. Vinga, un aplaudiment ben fort. La Marta, el Marc i la Laia, encarregats d'aquestes activitats paral·leles, ens hem centrat a parlar sobretot les que van destinades a vosaltres, a, entre d'altres, als més menuts de Sitges, que, com sabeu, doncs, teniu un munt d'activitats per elegir. Moltíssimes gràcies. Ara us diré que estic molt contenta i emocionada que m'hagueu convidat a participar en aquest podcast, que m'ha fet moltíssima il·lusió, que feu una feina xulíssima a la ràdio, que ho feu molt i molt bé, que no és fàcil, jo crec que puc dir-ho això, sembla més fàcil del que és i no ho és, per tant, enhorabona a vosaltres, enhorabona a l'equip per apostar per la ràdio com un canal també d'aprenentatge. Moltes gràcies i fins la propera. Something weird and it don't look good. Who you gonna call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts.